Sant Cugat a fons, amb Eva Garrido.
Passen 4 minuts de 11:15 del matí. Comencem el tema del dia, ja ho sabeu. Seguim amb la nostra ronda d'entrevistes per conèixer els projectes seleccionats del Youth d'enguany. Aquest dilluns coneixem 3 més i ho fem amb els seus creadors. Ens acompanyen Oriol Oroz, responsable del projecte Viu en Lens. Molt bon dia, Oriol.
Bon dia.
També Cristina Buca, responsable del projecte Activitum. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
I també la Blanca Palomera, responsable del projecte Bard Whisper.
Hola.
Molt bon dia, Blanca. Comentàvem que, bé, aquests dilluns els estem dedicant a conèixer els vostres projectes que han sigut seleccionats en el Youth i doncs comencem coneixent una mica el projecte de l'Oriol, que és del Viu en Lens. Què és Viu en Lens i en què consisteix el projecte que has presentat?
Bàsicament és un projecte d'ulleres intel·ligents. El que fa és, en certa manera, la idea bàsica seria portar pantalles virtuals que pots crear on vulguis, tan grans com vulguis, amb la quantitat que tu vulguis. I a partir d'aquí, a part d'aquestes pantalles, pots crear objectes, pots crear indicadors i pots crear tot el contingut virtual que tu vulguis a dins del món real.
Clar, Oriol, tu aquests conceptes els tens molt clar, interioritzats, però si haguéssim d'explicar als oients què són unes ulleres intel·ligents, com els hi explicaries?
Bàsicament són unes ulleres...
Què fan? Vaja, què fan unes ulleres intel·ligents?
Capten el contingut que tens al voltant, al teu entorn real, i projecten una sèrie de contingut digital sobre el vidre, de manera que puguis veure tot allò que puguis necessitar de forma virtual com si fos real.
M'ha fet gràcia que una mica en la presentació del teu projecte deies que no és el primer projecte d'ulleres intel·ligents, ni tan sols el primer que va més enllà de la realitat virtual o la realitat augmentada. Doncs llavors, Oriol, quin és el valor afegit del teu projecte?
Correcte, en el tema de el que també exactament que es diu realitat augmentada interactiva, és en certa manera treballar la realitat augmentada, que és això, mostrar contingut virtual com si fos real, però és veritat que hi ha diverses empreses que es dediquen a això i ara mateix, per exemple, als Estats Units hi ha 3 empreses que visualment tenen un producte que pot ser bastant semblant al meu. Jo, a part d'aquesta idea, tinc altres idees que aporto dins d'aquest projecte. L'únic que també per temes de confidencialitat només puc donar alguns detalls. No
et preguntarem, doncs ho deixarem aquí.
Alguns detalls puc donar, però bàsicament la idea principal seria que realment és un producte que pot utilitzar tothom.
Mira, precisament, Oriol, aquest apunt que has fet, que als Estats Units hi ha moltes empreses que estan treballant amb les ulleres intel·ligents, es podria dir llavors que als Estats Units és un país que... aquesta tecnologia la tenen molt desenvolupada i aquí a casa nostra encara s'hi ha de donar una empenta?
És una tecnologia que és, bàsicament són pioners.
Ells, als Estats Units, no?
Sí. Evidentment, doncs, tenen sempre la primera idea, el tenir l'anglès ja com a idioma natiu ja l'utilitzen més. També molts productes d'aquests s'utilitzen en lloc de... La meva idea és utilitzar més les mans, i això utilitza molt la parla directament per interactuar. I això també es desenvolupa molt en el Silicon Valley. 2 de les empreses que estic interessat en contactar són d'allà.
Molt bé, Oriol. Vull dir que ja tens el punt mirat a les empreses d'allà d'Estats Units. Explica'ns també una mica, pels oients, que sàpiguen la diferència entre realitat virtual i realitat augmentada.
Sí, ja per una banda la realitat augmentada és bàsicament aprofitar els objectes reals i a partir d'aquí crear contingut virtual a sobre. I hi ha la realitat virtual, que és crear un món virtual al teu voltant, però bàsicament aïllant-te del món real.
Posa'ns algun exemple pràctic, perquè ho acabem de veure millor.
Un exemple pràctic seria, per exemple, doncs, tenir un catàleg en full i a partir d'aquí doncs, veure un objecte en tridimensional a sobre del catàleg que t'ensenyi el que hi ha en aquell catàleg. Això seria realitat augmentada. La realitat virtual, l'exemple que s'utilitza molt és un videojoc. realment entres a dins del món del videojoc i veus tot el món al teu voltant, però no veus el món real, només el del videojoc.
Comentaves amb Oriol que aquí encara falta una mica d'empenta. Per on passa el futur d'aquest tipus de tecnologia?
El futur, en certa manera, és realment integrar la realitat amb la informàtica, que realment formi part del que és l'entorn digital del món real.
I sempre serà una tecnologia lligada al camp científic o es podrà adaptar a la vida quotidiana del dia a dia nostre?
Es pot adaptar, per exemple, doncs vas a un restaurant, una botiga, veus el seu catàleg en 3D, en dimensions reals, i realment visites la pàgina web i la botiga a la vegada.
Oriol, un dels lemes del teu projecte era que les ulleres mai han estat tan intel·ligents, explica't.
En certa manera va lligat al concepte aquest de que realment ho pugui utilitzar qualsevol usuari. Ja et dic que tampoc puc explicar massa, però és realment unes ulleres que s'adapten a la forma de funcionar de l'usuari.
Dius que això, que a tot usuari també s'haurà d'adaptar, no?, al que dèiem de la quotidianitat, no?, que sigui fàcil per l'ús potser de persones no gaire adaptades a la tecnologia, no?
Ah, no, la idea és aquesta, que realment no és l'usuari que s'adapta a les ulleres, sinó que són les ulleres les que s'adapten a l'usuari.
En quin punt del projecte estàs ara, Oriol?
Més aviat en projecte. Encara tinc desenvolupat un prototip, però no l'he construït encara, i sobretot el tema informàtic també estic intentant contactar amb diferents empreses.
Molt bé. Cristina, et toca. Hola. Que ens expliquis el teu projecte, que és Activitum.
Doncs Activitum és un projecte que pretén facilitar una mica la feina als docents i ajudar-los a trobar les activitats que millor s'adapten i que els ajuden a completar la seva capacitat pedagògica. Activitum.cat és un portal d'activitats escolars, un portal on pots trobar des de petites companyies de teatre a grans empreses i fundacions que tenen propostes per a les escoles, per exemple, un taller, una visita, o vosaltres mateixos, que sou una emissora de ràdio, si volguéssiu que vinguessin uns alumnes, doncs podríeu proposar-ho en aquest portal i escoles de tot Catalunya podrien arribar i inscriure's i venir-vos a fer una visita o el que els hi proposéssiu.
Venen les escoles, fem
venen?
Visites, i tant.
Doncs mira, ja tenim un lloc on publicar.
Què et va motivar a portar en el Youth l'Activitum?
Bueno, la pregunta seria que com vam començar Activitum, no? Nosaltres som un equip de professionals de l'educació que cada any doncs, els nostres directors ens deien on aneu aquest any, no? I cada any doncs, al final acabàvem repetint les mateixes activitats, o inclús quan alguna activitat ens coincidia amb la setmana d'exàmens perquè l'havíem avançat una setmana, el que fos, doncs realment no teníem la capacitat de buscar-ne de noves, o no ens refiàvem perquè no teníem opinions d'altres docents. I al final doncs, els alumnes quedaven sense fer allò que havien pensat. I clar, nosaltres creiem fermament que aquestes activitats aporten significació als conceptes que treballem a l'aula, no? I uns records perdurables. I és molt conegut que els sentiments i les emocions formen part del procés d'aprenentatge, no? I aquestes activitats aporten moltes emocions. I per això és molt fàcil que recordem més una visita a una granja o encara que sigui un record que potser no és el que el docent volia, però si tu recordes la primera vegada que vas anar al zoo, potser te'n recordes que el zoo fa pudor, no? Doncs aquestes emocions ajuden a fixar els aprenentatges, no? I això és el que nosaltres creiem.
Imagina't que ara sóc un docent i has comentat que és activitum.cat.
Activitum.cat.
Entrem al web i com l'hem de fer servir, com l'hem d'utilitzar per buscar una activitat, una proposta per portar els nostres alumnes a fer alguna cosa.
Doncs, a veure, el portal vam obrir fa una setmana just, i en una setmana hem tingut 66 registres d'entitats, de les quals hi ha un centenar d'activitats publicades. Això són poques en relació amb totes les que hi ha a Catalunya, però estem creixent. Vam començar el projecte amb 400 entitats interessades, el que passa és que, clar, fa una setmana. A poc a poc estem en una versió beta i a poc a poc van introduint, anem trobant alguns errors, els anem corregint sobre la marxa. I la setmana que ve ja començarem a fer difusió als docents. Per un docent és facilíssim, accedeix, fa la cerca, pot posar doncs, quines assignatures o quina matèria fa, o pot buscar per competències, perquè ara hi ha moltes escoles que ja no treballen tant per matèries, sinó que treballen per projectes o treballen per, doncs, per assolir competències bàsiques, no? Doncs tu pots buscar, vull una activitat que m'ajudi a desenvolupar la competència matemàtica, doncs, o una activitat que sigui de teatre en francès, en anglès, per exemple. Llavors tu pots buscar per zona de Catalunya, o que sigui una activitat gratuïta, per exemple, o que sigui una activitat que te la vinguin a fer al centre. Si el centre no té recursos econòmics, és, bueno, és fantàstic tenir una eina que tu puguis dir, no, vull una activitat gratuïta i que a sobre vinguin a l'escola a fer-me-la. Doncs hi ha moltes fundacions que fan això, no? I acostar aquestes propostes als docents és fantàstic.
Mira, precisament parlaves de les entitats que s'han posat en contacte. Com sorgeix aquesta relació? Les entitats s'interessen? Tu, durant aquest projecte, les has anat a buscar, les has trucat? Com heu fet, això?
Doncs nosaltres, com a docents, coneixíem algunes entitats. I primer de tot, abans de començar res, vam contactar amb elles i vam preguntar-los, escolta, vosaltres com arribeu a les escoles, com aconseguiu? I elles mateixes ens van dir, doncs realment tenim una muralla que ens costa molt de travessar, no? Enviem un correu electrònic a la secretaria de l'escola i la secretaria de l'escola, depèn de la possibilitat que té o de si ha rebut molts mails aquell dia, ho envia als docents adequats o no, no? I moltes vegades, doncs, el correu no arriba al docent o bé no arriba en el moment adient. Llavors, bueno, una mica amb aquestes respostes, el que hem fet ha sigut durant més de 6 mesos buscar i buscar i buscar per la xarxa totes les entitats de Catalunya que fan activitats d'aquest tipus. Calculem que n'hi ha unes 600, però hem contactat amb 400. I bé, bueno, aquesta ha sigut una mica la nostra, testejar una mica el producte abans de llançar-lo.
M'agradaria saber, Cristina, com es finança el projecte, perquè en cas de les activitats que són gratuïtes i que venen a l'escola, llavors com sustentes el teu projecte?
Sí, Activitum no és un intermediari. Activitum és un pont que uneix les entitats amb les escoles. No ens quedem cap percentatge. De fet, Activitum publicar és gratuït i és gratuït pels docents. Llavors, com es financia? És una gran pregunta. Bueno, de moment, com que és un portal molt concret, amb un públic molt concret, hi ha moltes empreses que ens volen posar publicitat. Per exemple, la Fundació La Caixa, o empreses que venen material escolar, pissarres digitals, material de laboratori, empreses d'autocars. Aquestes empreses estan molt interessades en tenir un lloc que vagi directe als docents, no? I a la direcció dels centres escolars. Llavors, per aquí ens financem una miqueta, i després tenim el suport del Departament d'Ensenyament, del Departament de Cultura i del Departament de Presidència, que estem veient a veure com aconseguim una subvenció, o si ens acullen, si agafen el projecte com a seu i el segueixen endavant. La idea és que això funcioni, que sigui realment una eina útil per tots.
Genial. I d'un projecte educatiu a un altre projecte educatiu, en aquest cas una aplicació, que és la que ha portat a la Blanca Palomera, que és Bird Whisper, que els que no potser entenguin gaire l'anglès seria el xiulet del
ocellet. Sí, un ocell, exacte. És una aplicació que comunica llars d'infants, nens de 0 a 5 anys màxim, amb famílies, i parteix de la idea aquesta de me lo ha contado un pajarito, que diuen els pares, per tot allò que fan els nens que no volen que se sàpigui. I llavors el que fa l'aplicació és com un tracking diari de les activitats del nen al centre. Són nens molt petits, òbviament no va de educatiu, òbviament, és com estat d'ànim, cal menjar, temes d'higiene, per fer un tracking i obtenir unes mètriques que ajudin. Per exemple, l'estat d'ànim és útil per l'educació emocional a casa. No, si el nen ha plorat al col·le, que els pares els puguin preguntar, ostres, què ha passat, per què has plorat, perquè el nen potser no li contarà al pare directament. Llavors, bueno, són coses d'enquestes.
Parlem, Blanca, que la teva aplicació està sobretot dirigida a escoles bressol.
Sí.
Oi que sí? Nens petitets fins a uns...
Fins a 5 anys.
Fins a 5 anyets. Parlem d'aquesta aplicació. Aquesta aplicació, qui l'ha de tenir?
L'ha de tenir el centre i l'ha de tenir els pares.
I els pares. I aquesta aplicació té algun cost?
Té cost per al centre. Els pares la tenen de manera gratuïta.
I on se la poden descarregar? On se la podrien... On estarà disponible, Blanca?
De moment l'estem muntant, encara no està als markets. El centre haurà de contactar amb nosaltres, els pares la tindran als markets de Google o d'Apple.
I fins al moment, de la mateixa manera que li comentàvem a la Cristina, sí. les escoles Bressol s'han posat en contacte amb tu, els interessa el teu projecte, els hi has comentat... Què et diuen?
Jo he fet algunes entrevistes per ensenyar el que tinc fet fins ara i que m'ajudin a com millorar-ho, perquè ha de ser molt útil per als professors que tenen poc temps i necessiten que sigui molt fàcil d'utilitzar. I he tingut bon feedback, bones opinions. I després no he fet grans campanyes, tot el que he fet ha estat per les xarxes socials, i sí que he tingut contactes de dir, ostres, això quan estarà o on ho puc trobar. Llavors és quan em fico en contacte amb ells i els explico que fins al curs que ve no podran tenir-ho.
Has comentat una cosa que també m'ha semblat curiosa, que és que ha de ser una eina útil, no ha de complicar, no?, la feina tampoc de l'escola, ni dels mestres, ni dels que estan al càrrec dels nens, no?
Sí.
Ha de ser una cosa senzilla. Llavors, existeix alguna manera que l'escola Bressol pugui així com una mica controlar els pares que s'extralimitin fent una mica de mal ús de l'aplicació, preguntant massa, potser, què ha fet el meu nen? Avui ha dinat, ha sopat...
Sí, això és un tema que ens comentaven. Una llar d'infants ens va dir que va ser molt útil, que no volien que als pares els hi arribés avisos cada 2x3. O sigui, que una vegada omplin la informació, enviaran un avís als pares. I això serà en una hora a la tarda. Llavors, els pares no tindran aquest sentiment de rebre informació i tenir que estar contestant tot el temps, perquè clar, els professors tenen la tablet i la utilitzen en el moment en què han d'introduir la informació durant la classe, estan fent classe.
És el primer cop que us presenteu al Youth?
Sí.
El Youth sí.
Doncs, ostres tu, primer cop projecte i us l'agafen, i és la vostra primera idea?
En realitat, a part d'aquesta idea, tinc moltíssimes, però realment és la que veia una mica més viable de portar endavant.
Uh-huh. Cristina, és Olives...
Sí, és el primer projecte seriós emprenedor, diguem.
Bueno, jo estic muntant un estudi de creativitat i disseny i vaig decidir que hi hauria 50% dedicat a clients i 50% dedicat a projectes propis, i dins d'aquests projectes propis n'hi ha un que és Beer Whisper.
Li vau haver de donar, per exemple, Oriol, tu comentaves, no?, de tots els que tenies, aquest és el que veies més viable. I vau haver de donar moltes voltes abans de presentar-lo?
Més que abans de presentar-lo és trobar els mitjans per portar-lo endavant. Uh-huh.
No, nosaltres, de fet, va haver-hi un moment en el desenvolupament del projecte que ja vèiem que el tiràvem endavant, però necessitàvem ajudes. Llavors ens van presentar diversos programes d'acceleració i d'emprenedoria, perquè clar, nosaltres som docents, som professionals d'educació, llavors no sabíem res, no? I ens van presentar a diversos i ens van escollir un que està a ESADE i aquest que és el Youth del Banc de Santander.
Uh-huh. Bueno, jo el projecte ja el vaig presentar en una escola de negocis que es diu IEBS, i allà vaig quedar tercera i em van regalar com un màster de Mobile Business. I llavors el Youth m'està servint per acabar de consolidar el que ja tenia fet.
O sigui, que tu ja vas veure que aquest projecte, doncs,
clar,
era atractiu, no?
Exacte, quan vaig veure que hi havia aquesta bona rebuda per part de l'escola, vaig dir, ostres, pues, continuaré endavant amb el projecte.
Uh-huh. Cristina i Blanca, vosaltres que heu fet així com una aplicació a les escoles Bressol, sí, un portal pel món docent, veieu que aquest és un tema, el tema escola, família, món docent, que necessita eines digitals i que és interessant i que és un bon nicho de mercat?
Oh, jo trobo que sí. Bueno, almenys per part nostra, els docents cada vegada més estan més digitalitzats i cada vegada necessiten eines. També és veritat que hi ha un canvi en el món de l'educació que tothom vol mirar cap al futur, no? Sembla que l'entorn va a un ritme i les escoles van a un altre. Llavors, facilitar-los, posar-se al mateix nivell, trobo que és un bon nínxol, sí.
Sí, està bé. L'únic que... és una mica trist, però ens hem d'encarar molt al sector privat concertat, perquè per mi, per exemple, l'escola pública resulta molt difícil, perquè és molt difícil. El sistema educatiu està canviant, però no s'estan adaptant suficientment ràpid com per adaptar aquestes noves tecnologies.
I falten recursos.
Exacte.
Cristina, tu també t'ha costat presentar el projecte a les escoles públiques?
Bueno,
posar-te en contacte?
Sí, costa, sí que costa. i a més quan els hi proposes alguna cosa diuen que ells ja tenen la seva manera de fer i a vegades és més difícil canviar, però quan el projecte està ja avançat i ja tens alguna cosa que presentar, llavors la veuen la utilitat, no? A mi m'ha sigut molt més fàcil començar a fer formacions a la universitat, a màsters de formació de professorat de secundària, que hem pensat que és una manera de difondre tota Catalunya, en certa manera, no? Perquè des de l'escola, des de la universitat, des d'aquest màster, després aquests alumnes seran docents per tota Catalunya. Alguns aniran a escola pública, alguns a la privada, i és una manera de fer difusió, no?
És una mica de plantar la llavor ja als caps d'aquests alumnes i anar...
I que coneguin aquesta eina i que després la puguin comentar amb els seus companys. Una manera d'entrar d'una altra...
És una bona estratègia.
Sí, una bona estratègia.
En canvi, Oriol, tu t'has mogut tant al camp científic, que també és un camp que de projectes youth científics d'enginyeries també n'hi ha molts.
Sí, a part de mi hi ha bastants projectes tant científics com tecnològics. Jo en part tenia, doncs, soc enginyer i també soc programador, i la meva dificultat bàsica era, des del que sé que és possible, portar-ho a viable.
Comentàveu que era el primer cop que us presentàveu, però què us va moure a presentar-vos? A dir, vinga, va, presentem-nos al youth, que tenim aquesta idea, i a veure si tira endavant.
Bàsicament, la inquietud.
Inquietud.
Jo buscava una mica de mentoring. Sabia que hi ha molts professionals especialistes en molts camps i que venen a fer les formacions al youth, això està molt bé. I després l'espai, el fet de que ens donguin un espai al Trade Center quan necessites fer reunions, a veure, està molt bé desenvolupar el projecte des de casa, però quan la cosa comença a créixer i jo, per exemple, tinc tres becaris, altres persones que col·laboren, llavors necessites un lloc físic on estar. I si pots estalviar al principi dels projectes aquests diners de llogar un local, doncs això, youth, és fantàstic en aquest sentit.
Tu, Blanca, deies que ja vas rebre un tercer premi, deies?
Vaig rebre el premi, tenia equip amb què estava fent l'aplicació, l'equip se'n va caure. Bueno, són coses que passen, sí. Estava en una mica de moment de bajoncillo, llavors vaig veure el youth i vaig dir, ostres, potser això m'aixeca una mica l'ànima a tornar a reviure el projecte, perquè moltes vegades estàs tu sola a l'habitació treballant i pot ser una mica dur, llavors sempre ajuda.
Comentàveu que esteu al Sant Cugat Trade Center. Com és el dia a dia allà, en aquest espai de coworking?
Bueno, els matins normalment no hi ha massa gent. Jo sí que hi vaig perquè tinc dos fills i van a l'escola, llavors aprofito els matins per anar allà a treballar. I és una sala molt gran, amb taules, és un espai de coworking, diguem. Sí. I al matí això, a vegades hi ha un o dos projectes que treballen, en canvi els dimarts i els dijous ens trobem tots, o gairebé tots, els que podem.
I aneu cada dia?
A mi em costa una mica, la veritat.
Ja no com.
Sí, total, els que és el dimarts i el dijous, que és l'espai de treball del programa, és quan gairebé tots anem.
I què hi feu els dimarts i els dijous, així que dius que us trobeu?
Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que tenim formació, llavors anem a un auditori i normalment hi ha un ponent que ens parla sobre la seva experiència i si dona temps expliquem una miqueta cada projecte i ens dona algunes pistes per millorar.
Hi ha una mica de feedback, no?
Exacte.
Professional. M'agradaria acabar ja, que ens queden pocs minuts, amb cadascun de vosaltres un consell per tots aquells que estiguin pensant en tirar endavant un projecte, que s'ho estiguin pensant, què els hi diríeu? Oriol, a veure, què li diries a una persona que està així, i tu ara, que vosaltres tres, que esteu en aquest punt, que els vostres projectes poden tirar endavant, vinga, un consell per qui ens estigui escoltant.
Bàsicament, buscar la manera de que allò sigui viable i una vegada tinguis la idea, tirar-la endavant.
Doncs jo una mica al contrari, diria que el primer de tot, validar la idea. Abans de posar-hi ni un duro ni masses esforços, assegura't que és una necessitat real i si pot sorgir de la teva pròpia experiència i que tu coneguis bé el mercat, millor.
I tu, Blanca?
El consell de la Cristina és genial i sobretot també et pots trobar molt sola en alguns moments, per tant has de tenir molta força de voluntat, ser conscient de que no és en muntar una empresa al garatge com si fos Apple, vull dir, serà molt difícil. Exacte. Així que escull un tema que t'agradi i no t'enamoris mai de la teva idea.
Oh.
Mai. perquè si t'enamores de la teva idea no veuràs les necessitats del client.
I no acceptaràs les crítiques.
Exacte.
I que no caiguin en el desànim, important, això
sí.
que has dit, Blanca.
Sí, que busquis una mica de suports en Exacte. Programes com el nostre, uh-huh. això va molt bé, per no sentir-te tan sol.
Sí. I obert a qualsevol crítica, qualsevol canvi
Sempre.
Que pugui
sí,
millorar
pivotar.
El projecte.
Sí, és la paraula.
Doncs se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Oriol Orot, Cristina Bucari Blanca, Palomera, que ens heu presentat els vostres tres projectes del Lluç, i moltíssima sort i endavant.
Moltes gràcies.
Sant Cugat a fons.